Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La campanya electoral entra al judici i al procés. La Fiscalia suposa que Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull participin de la campanya durant els recessos del judici. En canvi, la Junta Electoral sí que autoritza Oriol Junqueras a fer una roda de premsa des de la presó. Montse Manent.
Mentrestant, durant el judici, els agents que van participar en operatius a escoles de Barcelona, Girona i Lleida han parlat un dia més d'insults, agressions i per primer cop de resistència activa. Un comandament de l'operatiu a l'Escola Verda, Girona, ha explicat per què va ordenar l'ús de les porres.
Al equipo de policía judicial había un chaval con un ojo morado. Dos lesionados que estaban del grupo de UIP que estaba allí. O sea, les estaban básicamente machacando. Entonces, cuando yo allí, in situ, le doy la orden al jefe de grupo que ordene sacar la defensa.
Emotiu i multitudinari comiat a Neus Català, l'última supervivent catalana dels camps de concentració nazis que va morir dissabte als 103 anys.
Prop de 400 persones s'han acostat al tanatori de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per dir l'últim adeu a aquesta incansable lluitadora antifeixista.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Ha sigut un adeu emotiu i senzill, amb parlaments institucionals i de familiars i amics i interpretacions musicals. Tots han alabat la Neus Català lluitadora, mare i feminista. Margarita Català és la seva filla.
Neus nos contava històries antes de dormir. Bastaven su vitalitat, su alegria i su actitud ante l'adversitat per a dar-nos una idea de la resistència ante les injustícies.
Mor un jove de 17 anys atropellat per un tren de la línia R4 quan sortia de l'estació de Sabadell Nord aquest matí.
Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'atropellament i no descarten cap hipòtesi.
Ràdio Sabadell, Núria García.
Segons ha confirmat Renfe a Ràdio Sabadell, un grup de joves era a la zona de vies de l'estació Sabadell Nord quan un d'ells ha caigut i un tren l'ha atropellat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes del succés que ha obligat a tallar la circulació dels trens de la línia R4 en els dos sentits de la marxa, entre 10:15 i les 12 del migdia.
Tarragona estudia la declaració de zona d'interès turístic, una possibilitat que ja ha generat polèmica a la ciutat.
La distinció implicaria que els comerços obrissin els diumenges aprofitant, entre altres coses, l'arribada dels creuers al port de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Segons la consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Elvira Ferrando, és una decisió que s'ha de consensuar, tant amb el petit comerç com amb les grans superfícies.
Passos grans, com és el fet d'una declaració de zona turística, es tenen que consensuar, però per consensuar has de tindre tots els elements d'avaluació i com ens afectarà a tots.
El Festival de Màgia de Torredembarra arriba del 26 al 28 d'abril amb un cartell de primer nivell en la seva tercera edició.
Enguany, a més de consolidar els actes que ja es feien en anys anteriors, també es vol apostar per reforçar la programació infantil i familiar.
Ona la Torre, Josep Sánchez.
Actuacions d'Enric Magú, Kenris Murat i Aurelia, duo Kivalion i Pedro III. El màgic Jordi és un dels organitzadors del festival i destaca el gran cartell que presenta aquesta edició.
Tenim un cartell de mags que jo crec que ningú s'havia atrevit fins en aquest moment a fer-ho així. Tenim un cartell que per poder juntar aquests artistes tots en una gala, jo diria que és pràcticament impossible.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Creixen nuvolades a punts de muntanya que amb el pas de les hores podran portar algun ruixat feble al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est. A la resta predominarà el cel poc o mig ennuvolat. Pel que fa demà, la jornada serà estable, amb predomini del cel serè o poc ennuvolat al matí, si bé hi haurà alguns intervals de núvols baixos al litoral. A la tarda augmentaran els núvols alts i mitjans i el cel quedarà poc o mig ennuvolat, sobretot al vespre. La temperatura serà semblant i es mourà entre 17 i 22 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquest moment seguim parlant de cues aquesta tarda també a l'autopista AP7 i de fet també a la Nacional 2 a la zona de la Jonquera. Afectades aquestes vies, recordem, per les obres que afecten a l'autopista A9 ja en territori francès, unes obres que dificulten la mobilitat i que afecten també a territori català. En el cas de l'autopista AP7 són més o menys 8 els quilòmetres de cues que hi ha a la Jonquera per accedir a França. I en el cas de Nacional 2, uns altres 10 quilòmetres també de retencions en aquest punt de la Jonquera en sentit França. A banda d'aquest punt, amb problemes evidents, hem de parlar també de cues a l'autovia 2 a l'altura d'Abrera, a causa d'un accident d'aquesta tarda en sentit Lleida. Queda encara un carril tallat ja fa estona i això està generant uns 6 quilòmetres de lentitud de retencions ben bé entre Martorell i Abrera en aquesta direcció, en sentit Lleida. A la resta de vies destaca encara força volum de trànsit, punts habituals com la C58 a Sabadell, la P7 a Barberà de Vallès, la B20 a Santa Coloma de Gramenet o les dues rondes de Barcelona, especialment en sentit Besòs. És tot de moment, bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La Fiscalia suposa que Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull participin en la campanya electoral durant els recessos del judici al procés.
El Ministeri Públic considera que un permís d'aquesta mena podria afavorir mobilitzacions i tumults, motiu pel qual argumenta els ara candidats estan en presó provisional. En canvi, la Junta Electoral autoritza Oriol Junqueras a fer una roda de premsa des de la presó.
Les decisions han coincidit amb una nova jornada del judici al procés, en la qual han declarat més agents de la Policia Nacional. Van participar en operatius l'1 d'octubre a escoles de Barcelona, Girona i Tarragona. Un dia més han parlat d'insults, agressions, llançament d'objectes i avui, per primer cop, de resistència activa. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tots els policies han descrit escenes similars als col·legis electorals, passivitat dels Mossos d'Esquadra i hostilitat i resistència dels votants, asseguts amb els braços entrellaçats o bé aixecats, demanant que no se'ls colpegés. Però avui ha aparegut un nou concepte, el de resistència activa. Senyores amb cotxets, sense criatura, donant voltes per entorpir la feina dels agents. Un dels testimonis ha explicat que hi va haver llançaments d'objectes, encenedors, ampolles d'aigua, llambordes i fins i tot d'una moto. Alguns han reconegut que van haver de colpejar els ciutadans amb la defensa reglamentària.
¿Tuvieron que hacer uso de la fuerza a través de golpear a la gente?
Sí, sí.
¿Cómo la golpeaban ustedes?
Bueno, pues con la defensa en zonas no vitales, del cuerpo para abajo, piernas.
¿Golpeaban con la defensa a la gente?
Sí, sí, yo hice uso de la defensa y yo golpeé a la gente.
El tercer agent que ha testificat avui ha explicat que els serveis centrals d'ensenyament a Barcelona van trobar gent impedint l'accés a l'edifici. Allà van identificar la consellera Clara Ponsatí.
Decía que esta era su casa, que ella quería entrar y tenía una actitud bastante nerviosa.
Aquest matí han passat 8 agents de la policia espanyola citats per la Fiscalia.
El coordinador dels antiavalots de la Policia Nacional que van intervenir a Girona ha admès que va donar l'ordre de fer servir les porres durant l'actuació a l'Escola Verd de la ciutat. L'inspector ha relatat que ho va fer perquè els seus patint una situació de violència.
A la jornada de tarda han participat policies nacionals que van intervenir a centres de Tarragona i Girona. A l'IES Tarragona els agents han explicat que es van trobar resistència però que finalment els van entregar les urnes. A l'Escola Verd de Girona, el coordinador dels antiavalots de la Policia Nacional a la demarcació ha explicat com els seus homes es van trobar arraconats.
A l'equip de policia judicial havia un xaval con un ojo morado. Dos lesionados que estaban del grupo de UIP que estaba allí. O sea, les estaban básicamente machacando. Entonces, cuando yo allí, in situ, le doy la orden al jefe de grupo que ordene sacar la defensa.
A preguntes de la defensa, l'inspector ha dit que ningú li va explicar com s'ho havia de fer per coordinar-se amb les altres forces policials.
Doncs encara al voltant de l'1 d'octubre, a Girona, Sant Julià de Ramis reclama a l'Estat els prop d'11.000 euros que va haver d'abonar al consistori per fer front als desperfectes ocasionats per la intervenció de la policia espanyola al pavelló municipal. De moment esperen resposta de l'administració central un cop les assegurances se n'han rentat les mans. Però ja estudien una demanda si la resposta és negativa. FM Girona, Siso García.
Més d'11.000 euros és el cost dels desperfectes que es van fer al pavelló de Sant Julià de Ramis durant l'1 d'octubre, uns danys que en un primer moment va pagar l'Ajuntament del poble, però que ara estan esperant que se'ls retornin. Una petició que ja es va fer a l'asseguradora. Marc Puigtió és l'alcalde de Sant Julià de Ramis.
L'assegurador va dir que era un acte tumultuós, per tant ells no se'n feien càrrec, doncs entenem que ha d'haver-hi una denúncia d'administracions i aquesta serà la que posarem i anirem a Madrid a reclamar doncs, aquests desperfectes perquè el van fer ells, per tant ells ho han de pagar-ho.
Els vidres de la porta principal del pavelló trencats o panys de portes interiors o armaris destrossats. Aquests van ser alguns dels danys que es van fer durant l'actuació policial el dia del referèndum. Uns desperfectes que afirmen van ser causats pels antiavalots que van entrar al pavelló per endur-se les urnes. Des de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis defensen que és l'Estat que ha d'indemnitzar-los pels danys ocasionats. Afirmen que la responsabilitat final de l'actuació de la cinquantena d'antiavalots és del govern i que, per tant, aquest ha de ser qui assumeixi el pagament.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Emotiu i multitudinari comiat a Neus Català, l'última supervivent catalana dels camps de concentració nazis que va morir dissabte a l'edat de 103 anys. Prop de 400 persones s'han acostat al tanatori de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per dir l'últim adeu a aquesta incansable lluitadora antifeixista. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. El tanatori de Móra la Nova s'ha quedat petit en la cerimònia de comiat a Neus Català, una de les últimes catalanes supervivents dels camps d'extermini nazis, que va morir dissabte als 103 anys d'edat. L'himne de l'Exèrcit Popular ha obert l'acte posant dempeus als 400 assistents. La bandera republicana i un pom de roses blanques i roges cobrien el fèretre envoltat de corones i rams. Ha sigut un adeu emotiu i senzill, amb parlaments institucionals i de familiars i amics i interpretacions musicals. Tots han alabat la Neus Català lluitadora, mare i feminista. Margarita Català és la seva filla.
Neus nos contava històries antes de dormir. Cantava en cualquier momento del día. Y por supuesto nos hablaba a menudo de su pueblo y de Cataluña. Bastaban su vitalidad, su alegría y su actitud ante la adversidad para darnos una idea de la resistencia ante las injusticias, lejos de cualquier sectarismo.
Acte de comiat, però també d'agraïment envers la seva tasca incansable en contra del feixisme i l'horror nazi. Crida també a preservar el seu llegat. Quim Torres, el president de la Generalitat de Catalunya.
Neus Català ha estat memòria viva. Ens ha ensenyat què vol dir ser una militant de la solidaritat, una militant de l'antifeixisme i una militant de la llibertat.
La cantautora ebrenca Montse Castellà ha interpretat el poema de Desideri Lombard un trosset de terra i Marina Rosell, amiga de Català, ha tancat l'acte dedicant-li l'emigrant de Jacint Verdaguer. La família ha celebrat una cerimònia de comiat després més íntima per acomiadar-la.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Mor un jove de 17 anys atropellat per un tren de la línia R4 quan sortia de l'estació de Sabadell Nord aquest matí. El sinistre ha causat retards en la circulació de trens en aquesta línia i a la R12 durant bona part del matí. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'atropellament i no descarten cap hipòtesi. Ràdio Sabadell, Núria García, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha confirmat Renfe a Ràdio Sabadell, un grup de joves era a la zona de vies de l'estació Sabadell Nord quan un d'ells ha caigut i un tren l'ha atropellat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes del succés que ha obligat a tallar la circulació dels trens de la línia R4 en els dos sentits de la marxa, entre 10:15 i les 12 del migdia. L'incident ha provocat retards de més de mitja hora durant bona part del matí, ja que no han circulat entre Sabadell Sud i Terrassa fins que no s'ha pogut retirar el cadàver de les vies. A hores d'ara, el servei està completament normalitzat.
Finalment, s'incorporaran 3 metges nous al cap del barri de Llefià, a Badalona. Després d'anys de reivindicacions veïnals, el centre sanitari podrà disposar d'aquests reforços mèdics que han d'ajudar a descongestionar les elevades llistes d'espera. Ràdio Ciutat de Badalona, Julià López, bona tarda.
Bona tarda. S'espera que la mesura permeti una disminució notable del temps que passa entre que un pacient demana cita i és visitat per un professional. Els usuaris es queixaven que fins ara l'espera era d'uns 30 dies de mitjana i per això s'havien organitzat protestes des de la mateixa obertura del CAP l'any 2014. Ho explica el president de l'Associació de Veïns Sant Joan de Llefià Gran Sol, Jordi Meses.
A partir de la lucha vecinal pues se ha conseguido que pongan estas 3 plazas más, que va a cortar el tema de la lista de espera Jo crec que en un 80%, quasi segur.
Un altre dels factors que causava les llargues llistes d'espera era l'aplicació d'un nou model de visites en aquest centre d'atenció primària. El temps que es destina a cada visita és més elevat i, per tant, el nombre de pacients atesos en un dia és inferior.
Milloren les dades relatives a fets delictius al Ripollès. Els Mossos han fet balanç del 2018 i destaquen un descens del 3% en nombre de delictes que baixen a gairebé tots els municipis. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Els delictes van disminuir el 2018 a totes les poblacions del Ripollès, excepte a Ripoll, Can de Bano i Sant Joan de les Abadeses, on van augmentar molt lleugerament. Els delictes més freqüents que es produeixen són estafes, sobretot a través d'internet, furts i danys, considerats menors. També preocupen els robatoris a domicilis, que se situen en quart lloc. Escoltem a Rafael Manzano, cap de l'àrea bàsica policial del Ripollès.
I actuacions que fem en aquest sentit, doncs, és tot el que és la vigilància a llocs que sabem que són més susceptibles de patir aquest tipus de robatori. Fem controls d'entrar i sortir dels municipis, fem patrullatge de paisà, intentem que conscienciar la gent que ens avisin en cas que vegin qualsevol cosa estranya. Qui més coneix el seu carrer, el seu barri, són les persones que hi viuen.
La comarca segueix sent, però, una de les més segures de Catalunya, al nivell de la resta de territoris del Pirineu.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Tarragona estudia la declaració de zona d'interès turístic. La distinció implicaria que els comerços de la ciutat puguin obrir els diumenges, aprofitant, entre altres coses, l'arribada de creuers al port de la ciutat. Una possibilitat que ja ha generat polèmica. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
Malgrat tot, segons la consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Elvira Ferrando, és una decisió que s'ha de consensuar, tant amb el petit comerç com amb les grans superfícies.
Passos grans, com és el fet d'una declaració de zona turística, es tenen que primer consensuar, però per consensuar has de tindre tots els elements propis d'avaluació. Saber què, com, quan i com ens afectarà a tots.
La consellera explica que per això ja han demanat un estudi extern i que un cop tinguin totes les dades es tornaran a reunir amb el petit i gran comerç de la ciutat per buscar aquest consens. Des de l'Associació de Comerciants, la Via T, s'admet que obrien diumenges i festius representa un esforç important. Ferrando ha recordat que la ciutat i el port van impulsar en el seu moment la coneguda com a zona d'acolliment de creueristes amb 41 comerços que poden obrir els dies que arribin vaixells amb passatgers a la ciutat.
Els alcaldes de la Mesa de l'Energia de Catalunya lamenten que s'hagi declarat inconstitucional l'impost ambiental català a les nuclears. Un 20% d'aquesta taxa s'havia de destinar als municipis que envolten les centrals, però gairebé dos anys després de l'establiment de l'impost, aquests municipis no han rebut ni un euro.
Així ho ha destacat en declaracions a la xarxa el director de la Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya, Jesús Benaiges.
Tenia una entrevista concertada amb la secretària d'Hisenda de la Generalitat, el Marta Espasa, per reclamar, ja que feia un any i mig que s'estava cobrant aquesta quantitat, reclamar que es creés aquest fons, amb el qual, en aquest cas la MADE, tingués un paper principal de com orientar aquests recursos.
Com a conseqüència de la decisió del Tribunal Suprem, el govern català haurà de retornar els 17 milions recaptats els últims dos anys. Una part d'aquests diners s'havien de destinar als ajuntaments d'Ascó, Vandellòs o l'Hospitalet de l'Infant.
I a Sabadell, l'Ajuntament s'ha vist obligat a actuar d'urgència a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil del municipi davant el perill de despreniments a la via pública. Un informe dels tècnics municipals ha constatat que l'edifici pateix problemes estructurals. Ràdio Sabadell, Núria García.
El principal problema és l'oxidació de les bigues dels forjats de l'edifici. S'estan fent cales per tal de determinar grau de degradació que presenten i si calen intervencions de més abast. Juli Fernández és tinent d'alcalde de Cohesió Territorial.
Les actuacions que fem ara són actuacions que són d'emergència, però no són actuacions estructurals.
El consistori també ha actuat de forma preventiva a les torres de guaita de l'antiga caserna de Sabadell. La torre nord s'ha desmuntat i s'ha tapiat, mentre que la sud s'ha confinat per evitar-ne despreniments. L'immoble, ocupat des del 2017 pel col·lectiu Volem la Caserna, es troba tancat al públic des de fa més d'un mes, una situació que es mantindrà com a mínim 3 setmanes més.
El servei d'avisos per SMS, engegat ara fa un any a l'Hospital d'Olot, ha permès reduir en un 30% l'absentisme a consultes externes. El nou sistema també ha agilitzat les tasques administratives, estalviant material i temps als professionals mèdics. Olot Televisió, Roger Santaló. Bona tarda.
Des de la seva implantació al març del 2017, s'ha passat de les 8.238 visites no presentades a 6.133 en només un any. Assumpció Pelegrí és la responsable administrativa de consultes externes de l'Hospital d'Olot.
Ha representat un 30% més de pacients que ve a la consulta. A més, a nivell administratiu ha representat no haver d'enviar cartes, o sigui que reduïm també tot el paper de l'hospital.
Els avisos s'envien al pacient 5 dies abans de la seva visita, recordant-li la data, l'hora i l'especialitat de la consulta o prova programada. L'usuari pot respondre'l en cas d'haver d'anul·lar la citació, un factor clau perquè l'hospital pugui reordenar l'agenda.
En cultura, el Festival de Màgia de Torredembarra presentarà un cartell de primer nivell en la seva tercera edició. El certamen arriba al municipi tarragoní del 26 al 28 d'abril. Enguany, a més de consolidar els actes que ja es feien en anys anteriors, també es vol apostar per reforçar la programació infantil i familiar. On a la Torre, Josep Sánchez.
El festival arrencarà divendres 26 a la tarda amb un espectacle de màgia al carrer a càrrec d'Alexis Pardo, el màgic Titu i el màgic Jordi. Dissabte al matí hi haurà un taller familiar de màgia a l'Espai Cultural Sala del Mar, que és la principal novetat d'enguany. Ja al vespre, a partir de les 7, el Casal Municipal acollirà la gala internacional del festival. Hi haurà les actuacions d'Enric Magú, Kenris Murat i Aurelia, Duo Kivalion i Pedro III. El màgic Jordi és un dels organitzadors del festival i destaca el gran cartell que presenta aquesta edició.
Tenim un cartell de mags que jo crec que ningú s'havia atrevit fins en aquest moment a fer-ho així. Vull dir, tenim un cartell que per poder juntar aquests artistes tots amb una gala, jo diria que és pràcticament impossible.
El festival es tancarà diumenge a la tarda amb una gala de cloenda al Casal Municipal. Les entrades per als diferents espectacles ja es poden adquirir a l'oficina de turisme a la Casona.
Tot el que sents es quedarà atrapat dins el teu cos en un silenci dolç i...
La plataforma SOS Costa Brava celebrarà un concert el proper 4 de maig a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Hi actuaran una trentena d'artistes catalans amb l'objectiu de recaptar fons per preservar el litoral de la Costa Brava. Televisió Costa Brava, Jessica Martí.
L'Espai Ter de Torroella de Montgrí serà l'escenari d'una festa solidària amb les actuacions d'una trentena d'artistes del panorama musical i teatral català. Entre els protagonistes del gran concert SOS Costa Brava hi ha Judit Niederman, Miquel Abres, Masoni, Pau Riba amb l'orquestra Fireluche, Nacho Terrés, Bruno Oro, Jordi Buixaderes o Àngels Basses, entre d'altres. Aquest acte vol ser un altaveu de les campanyes de SOS Costa Brava i les problemàtiques mediambientals que han generat aquests casos urbanístics. Sergi Nus representa la plataforma SOS Costa Brava.
Aquest concert esperem que sigui una fogonada més en la recaptació de donatius per aquesta lluita per preservar el que ens queda de litoral i per això es diu Gran Concert SOS Costa Brava, ajuda'ns a protegir la costa que encara ens queda.
Entre les fites aconseguides per l'entitat hi ha les moratòries que ha dictat la Generalitat per replantejar el model urbanístic a la zona.
Orbitant dins un forat negre tots els camins et guiaran a un punt de no retorn d'on naixerà una...
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, el que busca classificar-se per les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet.
Ho farà demà a partir de les 8 del vespre contra el Guipúzcoa a la Seu d'Urgell. L'eliminatòria de quarts està empatada a una victòria. En cas de guanyar, les urgellenques s'enfrontaran a l'Espar Citylit Girona en una de les semis. L'entrenador Bernat Canut espera fer valer el factor pista.
Les mateixes ganes i la il·lusió que els dos anteriors. L'eliminatòria està molt igualada, victòria nostra aquí a la Seu i victòria de Guipúzcoa a casa seva. Per tant, bueno, esperem que el factor Palau sigui determinant, amb ganes de fer un bon partit i de portar-nos l'eliminatòria.
Tot a punt perquè arrenqui una nova edició del MIC.
El Mundialet de Futbol de la Costa Brava arrenca demà al matí a Figueres amb la passada a l'estil olímpic de les banderes i el partit inaugural entre el Madrid i l'acadèmia nord-americana Captiva Sports en categoria juvenil. El MIC Futbol se celebrarà del 17 al 21 d'abril a 35 seus de les comarques gironines amb Figueres i Palamós com a capitals. S'incorporen enguany Peralada i Vilablareig. Figueres acollirà la inauguració i les finals de cadet infantil de primer any, mentre que Palamós acollirà la resta de finals. Pel que fa a les xifres, es mantenen, si fa no fa, les d'anys anteriors, amb previsió de 900 partits i la presència de 6.500 jugadors i jugadores de 364 equips. Com és habitual, hi haurà una barreja entre clubs punters a nivell internacional, amb els de casa i conjunts procedents de 44 països dels 5 continents.
L'Astral Pool Sabadell prepara a consciència la final a 4 de l'Eurolliga femenina de waterpolo.
Arriba la setmana més important de tota la temporada a les instal·lacions de Can Llong per al conjunt català. Aquest divendres l'Astral Pool Club Natació Sabadell debuta a les semifinals de la màxima competició continental contra el Plebiscito Pàdova i ho fa amb l'etiqueta de favorit pel sol fet de disputar-se a casa. Escoltem la jugadora de l'equip del Vallès, Maica García. Són declaracions a Ràdio Sabadell.
Doncs sí, hi ha molta motivació, moltíssimes ganes de viure per fi una altra final fort i que menys que a casa amb tota la nostra gent. Sí, clar que hi ha nervis, però són bons, jo penso que són positius i són les ganes que tenim de tornar a jugar per una Copa d'Europa i això, com he dit, a casa. Però són nervis positius, ja et dic, la motivació és la tensió, és... Bueno, és una competició que preparem durant molts mesos i cada cop sembla que estigui més lluny, però no, però seguim estant aquí.
La selecció de futbol platja ja coneix els rivals que haurà de superar per classificar-se pels World Beach Games.
Que es jugaran a l'octubre a San Diego. La fase de classificació europea jugarà a Salou del 9 al 12 de maig i aquest dilluns s'ha celebrat el sorteig.
I en hoquei patins, el pavelló 11 de setembre ja està a punt per acollir la final a 4 de l'Eurocup.
Lleida ha aconseguit ser l'anfitriona per segon any consecutiu després de presentar una millor candidatura que Voltregà i Valdano, les altres dues ciutats que volien acollir la competició.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mir al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls with the curls in their hair, while the shouting men are just sit way over there. Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight?
go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twist the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
La campanya electoral entra al judici al procés. La Fiscalia s'oposa a que Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull participin de la campanya durant els recessos del judici. En canvi, la Junta Electoral sí que autoritza Oriol Junqueras a fer una roda de premsa des de la presó. Montse Manent.
Mentrestant, durant el judici, els agents que van participar en operatius a escoles de Barcelona, Girona i Lleida han parlat un dia més d'insults, agressions i per primer cop de resistència activa. Un comandament de l'operatiu a l'Escola Verda, Girona, ha explicat per què va ordenar l'ús de les porres.
Al equipo de policía judicial había un chaval con un ojo morado, dos lesionados que estaban del grupo de UIP que estaba allí. O sea, les estaban básicamente machacando. Entonces, cuando yo allí, in situ, le doy la orden al jefe de grupo que ordene sacar la defensa.
Emotiu i multitudinari comiat a Neus Català, l'última supervivent catalana dels camps de concentració nazis que va morir dissabte als 103 anys.
Prop de 400 persones s'han acostat al tanatori de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per dir l'últim adeu a aquesta incansable lluitadora antifeixista.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
Ha sigut un adeu emotiu i senzill, amb parlaments institucionals i de familiars i amics, i interpretacions musicals. Tots han alabat la Neus Català lluitadora, mare i feminista. Margarita Català és la seva filla.
Neus nos contava històries antes de dormir. Bastaven su vitalitat, su alegria i su actitud ante la adversitat per dar-nos una idea de la resistència ante les injustícies.
Mor un jove de 17 anys atropellat per un tren de la línia R4 quan sortia de l'estació de Sabadell Nord aquest matí.
Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'atropellament i no descarten cap hipòtesi.
Ràdio Sabadell, Núria García.
Segons ha confirmat Renfe a Ràdio Sabadell, un grup de joves era a la zona de vies de l'estació Sabadell Nord quan un d'ells ha caigut i un tren l'ha atropellat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes del succés que ha obligat a tallar la circulació dels trens de la línia R4 en els dos sentits de la marxa, entre 11:15 i les 12 del migdia.
Tarragona estudia la declaració de zona d'interès turístic, una possibilitat que ja ha generat polèmica a la ciutat.
La distinció implicaria que els comerços obrissin els diumenges, aprofitant, entre altres coses, l'arribada dels creuers al port de la ciutat.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Segons la consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Elvira Ferrando, és una decisió que s'ha de consensuar tant amb el petit comerç com amb les grans superfícies.
Passos grans, com és el fet d'una declaració de zona turística, es tenen que primer consensuar, però per consensuar has de tindre tots els elements d'avaluació i com ens afectarà a tots.
Els municipis ultimen els preparatius per celebrar la Diada de Sant Jordi. A Lleida, la Paeria ha rebut ja 200 sol·licituds de parades de llibres i roses.
Es tracta d'un augment de 50 parades respecte de l'any passat, però la xifra podria augmentar els propers dies.
UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Montse Parr, ha parlat d'alguns actes que es duran a terme durant la Diada.
El concert de Sant Jordi per la banda municipal, que aquest any, a més, hi participaran els alumnes del col·legi L'Estonac i la Ballada de Sardanes, organitzada pel grup sardanista Montserrat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Creixen nuvolades a punts de muntanya que amb el pas de les hores podran portar algun ruixat feble al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est. A la resta predominarà el cel poc o mig ennuvolat. Pel que fa demà, la jornada serà estable, amb predomini del cel serè o poc ennuvolat al matí. Si bé hi haurà alguns intervals de núvols baixos al litoral. A la tarda augmentaran els núvols alts i mitjans i el cel quedarà poc o mig ennuvolat, sobretot al vespre. La temperatura serà semblant i es mourà entre 17 i 22 graus al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La Fiscalia suposa que Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull participin en la campanya electoral durant els recessos del judici al procés.
El Ministeri Públic considera que un permís d'aquesta mena podria afavorir mobilitzacions i tumults, motiu pel qual argumenta els ara candidats estan en presó provisional. En canvi, la Junta Electoral autoritza Oriol Junqueras a fer una roda de premsa des de la presó.
De la seva banda, la Junta Electoral Provincial de Barcelona autoritza fer un acte electoral a la presó de Lledoners.
El Departament de Justícia ha emès un informe favorable a que es facin mítings de les presons sempre que no siguin actes multitudinaris, no afectin la normalitat dels centres i assisteixin només als presos que han demanat el dret a vot. Segons la consellera de Justícia, la clau és que es mantinguin les condicions de seguretat.
En aquest sentit, nosaltres hem valorat que efectivament dins dels centres penitenciaris es podia celebrar mítings i aquests s'han de celebrar garantint, en primer lloc, doncs, la seguretat del centre i, òbviament, també la intimitat de totes les persones.
Així doncs, Esquerra Republicana, de moment l'únic partit que ho ha sol·licitat, podrà fer un míting a la presó de Lledoners aquesta mateixa setmana.
Les decisions han coincidit amb una nova jornada del judici al procés, en la qual han declarat més agents de la Policia Nacional. Van participar en operatius l'1 d'octubre a escoles de Barcelona, Girona i Tarragona. Un dia més han parlat d'insults, agressions, llançament d'objectes i avui, per primer cop, de resistència activa. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tots els policies han descrit escenes similars als col·legis electorals, passivitat dels Mossos d'Esquadra i hostilitat i resistència dels votants, asseguts amb els braços entrellaçats o bé aixecats, demanant que no se'ls colpegés. Però avui ha aparegut un nou concepte, el de resistència activa. Senyores amb cotxets, sense criatura, donant voltes per entorpir la feina dels agents. Un dels testimonis ha explicat que hi va haver llançaments d'objectes, encenedors, ampolles d'aigua, llambordes i fins i tot d'una moto. Alguns han reconegut que van haver de colpejar els ciutadans amb la defensa reglamentària.
¿Tuvieron que hacer uso de la fuerza a través de golpear a la gente?
Sí, sí.
¿Cómo la golpeaban ustedes?
Bueno, pues con la defensa en zonas no vitales, del cuerpo para abajo, piernas.
¿Golpeaban con la defensa a la gente?
Sí, sí, yo hice uso de la defensa y yo golpeé a la gente.
El tercer agent que ha testificat avui ha explicat que els serveis centrals d'ensenyament a Barcelona van trobar gent impedint l'accés a l'edifici. Allà van identificar la consellera Clara Ponsatí.
Decía que esta era su casa, que ella quería entrar y tenía una actitud bastante nerviosa.
Aquest matí han passat 8 agents de la policia espanyola citats per la Fiscalia.
El coordinador dels antiavalots de la Policia Nacional, que va intervenir a Girona, ha admès que va donar l'ordre de fer servir les porres durant l'actuació a l'Escola Verd de la ciutat. L'inspector ha relatat que ho va fer perquè els seus homes estaven patint una situació de violència.
A la jornada de tarda han participat policies nacionals que van intervenir a centres de Tarragona i Girona. A l'IES Tarragona els agents han explicat que es van trobar resistència, però que finalment els van entregar les urnes. A l'Escola Verd de Girona, el coordinador dels antiavalots de la Policia Nacional a la demarcació ha explicat com els seus homes es van trobar arraconats.
Al equipo de policía judicial había un chaval con un ojo morado. Dos lesionados van del grupo de UIP que estaba allí. O sea, les estaban básicamente machacando. Entonces, cuando yo allí in situ le doy la orden al jefe de grupo que ordene sacar la defensa.
A preguntes de la defensa, l'inspector ha dit que ningú li va explicar com s'ho havia de fer per coordinar-se amb altres forces policials. Posteriorment, un agent que va intervenir a l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida ha assegurat que es van trobar amb resistència organitzada.
Doncs encara al voltant de l'1 d'octubre, a Girona, Sant Julià de Ramis reclama a l'Estat els prop d'11.000 euros que va haver d'abonar al consistori per fer front als desperfectes ocasionats per la intervenció de la policia espanyola al pavelló municipal. De moment esperen resposta de l'administració central, un cop les assegurances se n'han rentat les mans, però ja estudien una demanda si la resposta és negativa. FM Girona, Siso García.
Més d'11.000 euros és el cost dels desperfectes que es van fer al pavelló de Sant Julià de Ramis durant l'1 d'octubre. Uns danys que en un primer moment va pagar l'Ajuntament del poble, però que ara estan esperant que se'ls retornin. Una petició que ja es va fer a l'asseguradora. Marc Puigtió és l'alcalde de Sant Julià de Ramis.
L'assegurador va dir que era un acte tumultuós, per tant ells no se'n feien càrrec, doncs entenem que ha d'haver-hi una denúncia entre administracions, i aquesta serà la que posarem, i anirem a Madrid a reclamar doncs, aquests desperfectes, perquè el van fer ells, per tant ells ho han de pagar-ho.
Els vidres de la porta principal del pavelló trencats o panys de portes interiors o armaris destrossats. Aquests van ser alguns dels danys que es van fer durant l'actuació policial el dia del referèndum. Uns desperfectes que afirmen van ser causats pels antiavalots que van entrar al pavelló per endur-se les urnes. Des de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis defensen que és l'Estat que ha d'indemnitzar-los pels danys ocasionats. Afirmen que la responsabilitat final de l'actuació de la cinquantena d'antiavalots és del govern i que, per tant, aquest ha de ser qui assumeixi el pagament.
I al voltant de la polèmica dels llaços i la simbologia independentista, aquest matí l'Ajuntament de Sant Fruitós del Bages ha retirat per ordre de la Junta Electoral de Zona la pancarta i els cartells amb ampolles de Fairy penjats a la façana del consistori. Ràdio Sant Fruitós, Marc Vila.
L'avís de caràcter immediat ha arribat 12 dies després que el regidor del PSC de Sant Fruitós, Tomàs Casero, interposés una denúncia a la Junta Electoral de Zona de Manresa perquè, segons Casero, no s'havien retirat els llaços grocs, sinó que s'havien tapat i pel caràcter ofensiu de la pancarta que penjava de l'Ajuntament santfruitosenc. Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós, ha explicat a Ona Bages que accepta la decisió de la Junta però que no la comparteix.
La Junta Electoral de Zona ens passa a dir a tots els catalans que un pot de Fairy és un element de campanya electoral doncs, de determinats partits. No? Bueno, agafem-ho així a riure perquè d'altra manera el que fa tot això és una mica de llàstima.
Així s'ha retirat la pancarta que amb lletres grogues majúscules citava "Retirem allò que el ple municipal va aprovar amb el 85% dels vots" i els cartells amb una ampolla de Fairy i l'expressió "Tu ja m'entens".
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Emotiu i multitudinari comiat a Neus Català, l'última supervivent catalana dels camps de concentració nazis que va morir dissabte a l'edat de 103 anys. Prop de 400 persones s'han acostat al tanatori de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per dir l'últim adeu a aquesta incansable lluitadora antifeixista. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. El tanatori de Móra la Nova s'ha quedat petit en la cerimònia de comiat a Neus Català, una de les últimes catalanes supervivents dels camps d'extermini nazis, que va morir dissabte als 103 anys d'edat. L'himne de l'Exèrcit Popular ha obert l'acte posant dempeus als 400 assistents. La bandera republicana i un pom de roses blanques i roges cobrien el fèretre envoltat de corones i rams. Ha sigut un adeu emotiu i senzill, amb parlaments institucionals i de familiars i amics i interpretacions musicals. Tots han alabat la Neus Català lluitadora, mare i feminista. Margarita Català és la seva filla.
Neus nos contava històries antes de dormir. Cantava en cualquier momento del día. Y por supuesto nos hablaba a menudo de su pueblo y de Cataluña. Bastaban su vitalidad, su alegría y su actitud ante la adversidad para darnos una idea de la resistencia ante las injusticias, lejos de cualquier sectarismo.
Acte de comiat, però també d'agraïment envers la seva tasca incansable en contra del feixisme i l'horror nazi. Crida també a preservar el seu llegat. Quim Torres, el president de la Generalitat de Catalunya.
Neus Català ha estat memòria viva. Ens ha ensenyat què vol dir ser una militant de la solidaritat, una militant de l'antifeixisme i una militant de la llibertat.
La cantautora ebrenca Montse Castellà ha interpretat el poema de Desideri Lombard un trosset de terra i Marina Rosell, amiga de Català, ha tancat l'acte dedicant-li l'emigrant de Jacint Verdaguer. La família ha celebrat una cerimònia de comiat després més íntima per acomiadar-la.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
De 17 anys atropellat per un tren de la línia R4 quan sortia de l'estació de Sabadell Nord aquest matí. El sinistre ha causat retards en la circulació de trens en aquesta línia i a la R12 durant bona part del matí. Ara els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'atropellament i no descarten cap hipòtesi. Ràdio Sabadell, Núria García, bona tarda.
Bona tarda. Segons ha confirmat Renfe a Ràdio Sabadell, un grup de joves era a la zona de vies de l'estació Sabadell Nord quan un d'ells ha caigut i un tren l'ha atropellat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes del succés que ha obligat a tallar la circulació dels trens de la línia R4 en els dos sentits de la marxa, entre 11:15 i les 12 del migdia. L'incident ha provocat retards de més de mitja hora durant bona part del matí, ja que els combois no han circulat entre Sabadell Sud i Terrassa fins que no s'ha pogut retirar el cadàver de les vies. A hores d'ara, el servei està completament normalitzat.
Finalment, s'incorporaran 3 metges nous al CAP del barri de Llefià, a Badalona. Després d'anys de reivindicacions veïnals, el centre sanitari podrà disposar d'aquests reforços mèdics que han d'ajudar a descongestionar les elevades llistes d'espera. Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López, bona tarda.
Bona tarda. S'espera que la mesura permeti una disminució notable del temps que passa entre que un pacient demana cita i és visitat per un professional. Els usuaris es queixaven que fins ara l'espera era d'uns 30 dies de mitjana i per això s'havien organitzat protestes des de la mateixa obertura del CAP l'any 2014. Ho explica el president de l'Associació de Veïns Sant Joan de Llefià Gran Sol, Jordi Meses.
A partir de la lucha vecinal, pues se ha conseguido que pongan estas 3 plazas más, que va a cortar el tema de la lista de espera, yo creo que en un 80%, casi seguro.
Un altre dels factors que causava les llargues llistes d'espera era l'aplicació d'un nou model de visites en aquest centre d'atenció primària. El temps que es destina a cada visita és més elevat i, per tant, el nombre de pacients atesos en un dia és inferior.
Milloren les dades relatives a fets delictius al Ripollès. Els Mossos han fet balanç del 2018 i destaquen un descens del 3% en nombre de delictes, que baixen gairebé a tots els municipis. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Els delictes van disminuir el 2018 a totes les poblacions del Ripollès, excepte a Ripoll, Can de Bano i Sant Joan de les Abadeses, on van augmentar molt lleugerament. Els delictes més freqüents que es produeixen són estafes, sobretot a través d'internet, furts i danys, considerats menors. També preocupen els robatoris a domicilis, que se situen en quart lloc. Escoltem a Rafael Manzano, cap de l'àrea bàsica policial del Ripollès.
I actuacions que fem en aquest sentit, doncs, és tot el que és la vigilància a llocs que sabem que són més susceptibles de patir aquest tipus de robatori. Fem controls d'entrada i sortida dels municipis, fem patrullatge de paisà, intentem que conscienciar la gent que ens avisin en cas que vegin qualsevol cosa estranya. Qui més coneix el seu carrer, el seu barri, són les persones que hi viuen.
La comarca segueix sent, però, una de les més segures de Catalunya, al nivell de la resta de territoris del Pirineu.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Tarragona estudia la declaració de zona d'interès turístic. La distinció implicaria que els comerços de la ciutat puguin obrir els diumenges, aprofitant, entre altres coses, l'arribada dels creuers al port, una possibilitat que ja ha generat polèmica a la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Malgrat tot, segons la consellera de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Elvira Ferrando, és una decisió que s'ha de consensuar tant amb el petit comerç com amb les grans superfícies.
Passos grans, com és el fet d'una declaració de zona turística, es tenen que primer consensuar, però per consensuar has de tindre tots els elements propis d'avaluació. Saber què, com, quan i com ens afectarà a tots.
La consellera explica que per això ja han demanat un estudi extern i que un cop tinguin totes les dades es tornaran a reunir amb el petit i gran comerç de la ciutat per buscar aquest consens. Des de l'Associació de Comerciants, la Via T, s'admet que obrien diumenges i festius representa un esforç important. Ferrando ha recordat que la ciutat i el port van impulsar en el seu moment la coneguda com a zona d'acolliment de creueristes amb 41 comerços que poden obrir els dies que arribin vaixells amb passatgers a la ciutat.
Els alcaldes de la Mesa de l'Energia de Catalunya lamenten que s'hagi declarat inconstitucional l'impost ambiental català a les nuclears. Un 20% d'aquesta taxa s'havia de destinar als municipis que envolten les centrals, però gairebé 2 anys després de l'establiment de l'impost, aquests municipis no han rebut ni un euro.
Així ho ha destacat en declaracions a la xarxa el director de la Mesa d'Alcaldes de l'Energia de Catalunya, Jesús Benages.
Tenia una entrevista concertada amb la secretària d'Hisenda de la Generalitat, el Marta Espasa, per reclamar, ja any i mig que s'estava cobrant aquesta quantitat, reclamar que es creés aquest fons, amb el qual, en aquest cas la MADE, tingués un paper principal de com orientar aquests recursos.
Com a conseqüència de la decisió del Tribunal Suprem, el govern català haurà de retornar els 17 milions recaptats els últims 2 anys. Una part d'aquests diners s'havien de destinar als ajuntaments d'Ascó, Vandellòs o l'Hospitalet de l'Infant.
El servei d'avisos per SMS, engegat ara fa un any a l'Hospital d'Olot, ha permès reduir en un 30% l'absentisme a consultes externes. El nou sistema també ha agilitzat les tasques administratives, estalviant material i temps als professionals mèdics. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Des de la seva implantació al març del 2017, s'ha passat de les 8.238 visites no presentades a 6.133 en només un any. Assumpció Pelegrí és la responsable administrativa de consultes externes de l'Hospital d'Olot.
Ha representat un 30% més de pacients que ve a la consulta. A més, a nivell administratiu, ha representat no haver d'enviar cartes, o sigui que reduïm també tot el paper de l'hospital.
Els avisos s'envien al pacient 5 dies abans de la seva visita, recordant-li la data, l'hora i l'especialitat de la consulta o prova programada. L'usuari pot respondre'l en cas d'haver d'anul·lar la citació, un factor clau perquè l'hospital pugui reordenar l'agenda.
I a Sabadell, l'Ajuntament s'ha vist obligat a actuar d'urgència a l'antiga caserna de la Guàrdia Civil del municipi davant el perill de despreniments a la via pública. Un informe dels tècnics municipals ha constatat que l'edifici pateix problemes estructurals. Ràdio Sabadell, Núria García.
El principal problema és l'oxidació de les bigues dels forjats de l'edifici. S'estan fent cales per tal de determinar quin és el grau de degradació que presenten i si calen intervencions de més abast. Juli Fernández és tinent d'alcalde de Cohesió Territorial.
Les actuacions que fem ara són actuacions que són d'emergència, però no són actuacions estructurals.
El consistori també ha actuat de forma preventiva a les torres de guaita de l'antiga caserna de Sabadell. La torre nord s'ha desmuntat i s'ha tapiat, mentre que la sud s'ha confinat per evitar-ne despreniments. L'immoble, ocupat des del 2017 pel col·lectiu Volem la Caserna, es troba tancat al públic des de fa més d'un mes, una situació que es mantindrà com a mínim 3 setmanes més.
En cultura, els municipis ultimen els preparatius per celebrar el Sant Jordi d'aquest any. A Lleida, la Paeria ha rebut ja 200 sol·licituds de parades de llibres i roses. Això significa que de moment s'ha augmentat en 50 el nombre de parades respecte de l'any passat, però la xifra podria augmentar encara més els propers dies. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló, com es prepara el Sant Jordi a la capital del Segrià?
Enguany l'homenatge de Sant Jordi a Lleida és per l'escriptora Dolors Sistac, traspassada el passat 21 de gener de 2018 amb una lectura del seu llibre Fragments d'una vida, el dimecres 24 d'abril. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Montse Parra, ha parlat d'alguns actes que es duran a terme durant la diada.
El dia 23 hi ha dos actes que són tradicionals, que és el concert de Sant Jordi per la banda municipal, que aquest any, a més, hi participaran els alumnes del col·legi L'Estonac i la ballada de sardanes, organitzada pel grup sardanista Montserrat.
Aquest 2019 també es publicarà una nova edició del llibre de relats de la Paeria, Escata de Drac, que comptarà amb textos de Jaume Barrull, Teresa Colom, Meritxell Nus o Enric Pinyol. Des de la seva primera publicació, l'any 2004, se n'han editat més de 45.000.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara.
I la Fèria d'Abril del barri de Bonavista de Tarragona s'inaugura la setmana vinent. Com a novetat, aquest any es podrà gaudir de la fira durant dos caps de setmana, ja que s'allarga 10 dies, tot i que el 29 d'abril i el 2 de maig les casetes romandran tancades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
L'entitat organitzadora és la Casa Andalusia de Tarragona, que col·laborarà juntament amb Espinsa i el Gremi d'Atraccions de Fira de Catalunya, entre d'altres. Aquesta és la importància de la Fira d'Abril per la presidenta de la Casa Andalusia de Tarragona, Charo García.
Y queremos dar a conocer no solamente a los grupos de aquí, sino gente que venga también, como hay algún grupo, ya te digo que viene de Gerona, dos grupos vienen de Barcelona, y en principio yo creo que es una oportunidad.
L'any passat la fira va tenir un notori èxit amb 40.000 visitants i les casetes es situaran a l'espai d'aparcament del Mercat de Bonavista. Hi haurà, per tant, 6 parades que participaran diverses entitats del barri, com els clubs de futbol de Vista i Cultural Bonavista, l'Associació de Veïns del Barri, Art i Flamenc, i l'Acadèmia de Gastronomia de Tarragona.
Música. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. L'Astral Pol Sabadell prepara consciència la final a 4 de l'Eurolliga femenina de waterpolo.
I és que afronta com a local a semifinals de la màxima competició continental. El seu primer rival serà el Plebiscito de Pàdua.
Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
Demà tindran Media Day les waterpolistes de David Palma. Dijous, presentació oficial a la Casa Durant de Sabadell. Però és que venim també d'un acte oficial el dissabte al passeig de la plaça Major del centre de Sabadell, on es van presentar una a una davant tots els sabadellencs les jugadores de l'equip, com diem, de David Palma. Una d'elles és Maica García, una de les poques de la plantilla que té l'oportunitat de sumar la cinquena Eurolliga en el seu palmarès particular i resumeix així, explica les diferències d'aquesta Final Four del 2019 amb la primera, la del 2011.
Sé que els nervis eren molt pitjors que ara, o sigui, ara ja al final porto més Final Fours i és diferent, no sé, o sigui, hem madurat molt més, però és cert que era molt novata, no, per dir-ho així, molt nova i tenia, jo què sé, ganes de vomitar. Va haver un dia que vaig vomitar i tot dels nervis, però bueno, vam guanyar-la.
Com diem, divendres arrencarà aquesta Final Four de l'Eurolliga de waterpolo femení aquí a les instal·lacions de Can Llong, el Club Natació Sabadell, primer a 11:45 amb la semifinal grega entre el Buliagmeni i l'Olympiacos, tot seguit a partir d'un 1:45 del migdia, des d'un 1/4 abans a Ràdio Sabadell, aquesta segona semifinal entre el Plebiscito Pàdua i l'Astral Pool Natació Sabadell.
Demà al matí, passada de banderes del MIC a Figueres.
Amb aquest acte, a l'estil Jocs Olímpics, es dona el tret de sortida del MIC, una de les competicions de clubs de categories inferiors més importants del món. El MIC Futbol tindrà lloc del 17 al 21 d'abril a 35 seus de les comarques gironines i participaran conjunts procedents de 44 països dels 5 continents. La competició incorpora la novetat al VAR, el sistema de videoarbitratge estrenat a la Lliga Espanyola, Copa del Rei i Champions, però no a tots els partits, només als que es juguin a Lloret en categoria juvenil. Servirà de banc de proves per a la implementació del sistema Segona Divisió A la temporada que ve.
Riudoms acull el Mundialito de la Costa Daurada de futbol,
que se celebra fins al 21 d'abril al municipi del Baix Camp. En aquest torneig internacional es poden veure les promeses dels millors clubs del món de les categories des de prebenjamí de segon any fins a infantil, que es divideixen en 5 categories de futbol 7 i una de futbol 11.
I amb aquest apunt marxem. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa, agafant possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Les nebuloses. A l'interior de les galàxies, entre mig de les estrelles, hi trobem que hi ha grans núvols de gas i de pols. Són les nebuloses, en diem nebuloses. Les nebuloses són grans núvols de gas, tranquils, allà, en equilibri, i poden existir durant milions d'anys sense cap canvi. Però, per alguna raó externa, a vegades aquest gas es comença a comprimir i, quan s'inicia aquest procés, ja no s'atura, perquè la pròpia força de gravetat del gas el va col·lapsant, apretant cada cop més, es trenca en boletes diferents de gas i cadascun d'aquells grumulls, d'aquella bola de gas, serà una estrella. Arribarà un moment que això s'apretarà tant que s'escalfarà molt i començarà a brillar. Una estrella, sabem que és una bola de gas que està molt calent i que brilla, Doncs, neixen a partir d'aquestes nebuloses, que en principi les nebuloses estan fredes, però en aquest procés de compressió es comencen a escalfar molt fins que brillen i neix una estrella. Així doncs, a les nebuloses neixen les estrelles, i no ho fan de forma individual, En una nebulosa en poden néixer centenars o a vegades milers d'estrelles. Per tant, les estrelles neixen en grup, Aquest procés és lent. Des de que es comença a comprimir la nebulosa fins que estrella, típicament passa un milió d'anys. Ja sabeu que en astronomia tot són milions d'anys i milions de quilòmetres, oi? Doncs aquí també, un milió d'anys per formar-se les estrelletes. Aquestes estrelles, gairebé sempre, no viuran juntes, No estaran sempre juntetes, sinó que al llarg dels anys s'aniran separant i es aniran dissolent al llarg de la nostra galàxia. A més, quan neix una estrella, a partir d'una nebulosa, doncs es pot haver ajuntat, acumulat més o menys gas. Aquella bola de gas que s'ha format pot ser menys pesada. La quantitat del gas que s'ha acumulat per formar una estrella és el que determinarà tota la vida d'aquella estrella. És a dir, la massa inicial d'una estrella, la quantitat de massa, ens diu com serà aquella estrella, quina mida tindrà, quants anys viurà, com morirà, etc, etc, etc. Per exemple, les estrelles que neixen més petites, menys massives, doncs viuen moltíssims més anys. Les petites cremen poca energia i ho fan molt lentament. En canvi, una estrella que neix d'entrada molt grossa, molt massiva, viu ràpidament, crema ràpidament la seva energia i al final acabarà explotant, però d'una forma força ràpida.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Quan vols estar informat, saber què tens.